Aquí comença Tranquil·lament, amb Marc Serra i Xavier Guix, el podcast que t'ajudarà a no ensopegar una altra vegada. I t'ho assegurem amb FIAC, 5 lletres que et donen tranquil·litat.
Bon dia, bona tarda, bona nit. Ja sabeu que qualsevol excusa és bona per inventar-se una nova expressió o, com n'hem de dir ara, una nova tendència. Aquesta me la vaig trobar acompanyada d'una imatge d'un noi que explicava que no volia sortir del llit, per res del món, i que això tenia un nom i no era mandra o poca feina, que potser també. Es diu bed routing i a TikTok ho expliquen d'aquesta manera.
Te presentamos el bed routing, la nueva tendencia en TikTok que implica que te quedes en cama todo el día sin hacer nada. Pero, ¿esto es realmente saludable? Para comenzar, ¿qué significa bed routing? La traducción literal sería pudrirse en cama, y consiste en estar todo el día en la cama y no hacer nada que no sea dormir, ver televisión o comer. Eso incluye que tampoco puedes levantarte para preparar o comprar comida, tienes que pedirla para que te la lleven a tu casa. Según los internautas, recomiendan este tren después de una semana pesada en el trabajo o el estrés de la vida general. Y para los usuarios, este tiene el propósito de que puedas descansar tanto física como mentalmente.
Bed routing, ¿eh? Resumint, que el cos ens demana una pausa i ho portem a l'extrem convertint el nostre llit en una mena de búnquer del que no sortim ni per fer-nos el menjar. Dedueixo que la visita al lavabo sí que deu ser obligatòria, esperem. Aquesta pràctica ens servirà d'excusa per parlar d'un tema que ens heu reclamat moltes vegades al ment@rq.net. Quan s'ha de parar i, sobretot, com s'ha de fer? Quins símptomes ens indiquen que arriba el moment de passar per boxes, i això no vol dir quedar-se al llit, segurament, ara ho explicarem, sinó com a mínim fer una parada. I si aquesta aturada ens la podem permetre o no, i com ho hem d'afrontar? Xavier, bona tarda, benvinguts.
Bona tarda,
com
bona
estem?
Nit, bon dia.
El que faci falta.
El que faci falta.
Aturar-se tant com per fer un bed routing, com ho veus, això? Ara és una nova tendència
sí,
a les xarxes socials.
Ja.
Molts, sobretot, que potser és una cosa més preocupant, molts adolescents.
Evidentment.
Sí, que diuen, necessito parar, adolescents, diguem-ne, universitaris o postuniversitaris, algun adult més hi ha, però... no estem parlant de persones de 60, 70 anys, que també s'ho mereixerien passar-se un dia al llit, sinó de persones que diuen estic tan agobiat, tan agobiada, que em tanco, em bunqueritzo en el meu llit un dia sencer. I allà em quedo. Com ho veus, tu, això?
Hi va haver un fenomen fa uns anys que era el hikikomori. Hikikomori. Que eren nens que es quedaven tancats a la seva habitació... Però no un dia, no. Mesos.
Carai.
Mesos. I els havien de portar el menjar a la porta. No sortien de l'habitació. Mesos.
Per què?
Perquè el rendiment al que havien estat subjectes, els estudis, allò, havia arribat un punt que havien competat.
Doncs estem parlant una mica del mateix.
Una mica del mateix, però clar, aquí hi havia un component patològic, perquè evidentment doncs, pots imaginar que una persona que arriba ja a aquests extrems, però això és una cosa que també ha passat en una cultura molt concreta, que és la cultura del Japó. I llavors, aleshores, allà doncs, hauríem d'entendre el context del treball, el context dels estudis, el rendiment, que és múltiple i que pràcticament no dormen, etc etc. Aleshores, aquest fenomen va costar molt de resoldre. No sé si s'ha resolt. I de tant en tant tenim exemples. I fins i tot aquí a casa nostra ja hi comencen a haver-hi algunes situacions d'aquestes. Per tant, el que a tu has referit és quan es dediquen un dia... Un dia. Mira, avui em permeto... I em sembla que això ho hem fet tard o d'hora, tots, fins i tot quan érem joves, i no hi havia totes aquestes tecnologies. Que és que hi havia un dia que dèiem, avui és el dia del porc. Avui és el dia del porc. Avui no foto res.
I se'n diu o se'n deia mandra, no bed routing.
Exacte.
Que bed routing, com deia en aquest document que hem escoltat, és podrir-se al llit.
Podrir-se al llit.
Però la sensació, quan es veuen aquestes imatges, és ben bé això. És una persona que al costat sí. I té roba que no ha plegat, i té pizza, i té una tablet...
És això, veus? És
podrir-se al llit.
És això. I llavors és aquest fenomen que dic, això, per mi, el tema interessant aquí, Marc, és aclarir què és connectar, què és desconnectar? Perquè amb això ho aclarim tot.
Ara t'ho preguntaré, però no em vull desviar d'aquest inici de proposta, perquè conec gent que això ho fa. És a dir, avui no vaig a treballar.
Sí.
Avui em quedo a casa.
Sí.
crec, ara m'ho diràs tu, que és comprensible. Estem parlant de en moments en què et trobes sobrepassat, eh? És a dir, sí. Moments que creus que ja no dones per més.
Sí.
Això, m'imagino que no hi ha problema per permetre-s'ho, però en quin moment dius... alto, potser és més greu del que sembla. És a dir, no sé si t'ho puc preguntar per dies.
Sí,
home. Entenc que un dia, doncs allò, em quedo al llit i no surto, doncs ho hem fet tots. Però la pregunta és, a partir de quin moment dius, home, potser que abandoni el llit.
Bé, però aleshores aquí estem dient, quina és la causa que fa que jo em quedi al llit? I aleshores, si dius, perquè ja no puc més, vol dir que he superat els límits de lo que és aguantable, lo que podria ser un rendiment, o una activitat tan continuada que arriba aquell moment, que em sembla que ho has sentit mil vegades, i tu també ho hauràs dit algun cop, de dir, avui ja no puc més. Avui,
fins aquí hem arribat.
Fins aquí hem arribat. Avui ho sé. Però llavors fixa't que això es converteix en una compensació. Aleshores, la compensació psicològica és complicada. Per què? Perquè ens està dient m'he excedit amb algo que ara necessito compensar a l'altra banda. Per tant, tota aquella activitat tan bèstia, ara necessito compensar-la amb no fotre res. Però és que una cosa i l'altra banda la maneta. Per tant, per mi tan greu és una cosa com l'altra. Tan greu és que t'excedeixis com que passis tot el dia sense fotre res pensant que amb això et desconnectes. Ei, i entenem i puc entendre que tots tenim un dia que dius, avui que bé que estic al sofà i no, avui no, no tinc res de fer res.
Sí, deixem el coaching que és el sofing. I aquestes coses d'un moment puntual.
Un moment puntual.
Però què, dos, tres dies de dir
No, això és una tarda.
Aquí ja tenim un problema.
Al màxim un dia màxim, un dia que dius, mira, avui no he fotut res i ja m'ha anat bé. Però és, no estic desconnectat. Fixa que tu has dit, tenen l'habitació deixada, el menjar per terra. És a dir, és una despreocupació, és una desconnexió de la pròpia persona. Aleshores, aquí és on tenim el problema i per això et deia, haurem d'aclarir què vol dir connectar i què vol dir desconnectar.
Però tu, una tarda lliure, un dia lliure, te la...
Oh, i tant.
Sí.
Oh, i tant. Ara, no...
És que estem en un moment, que per això hem de tractar aquest tema, que aquestes coses ja no es donen tant per sabudes. Perquè hi ha persones, que llavors aquí entraríem en una altra qüestió que hauríem de parlar un altre dia, molt enganxades a la feina o a la rutina,
exacte,
que no es permeten aquest luxe, si ho podem dir
exacte
així. Hi ha gent que no vol o no pot aturar-se un dia o una tarda.
Aleshores té un problema. Veus, té el que els grecs deien híbris, que la híbris vol dir l'excés. Aleshores, quan una persona és addicta a qualsevol cosa, sabem que està en l'excés. I sabem que, a més, està enganxat. Aleshores, el tema enganxat a l'excés, sigui d'un producte, sigui d'una substància, sigui de la feina, sigui de veure pornografia, sigui d'estar... És a dir, qualsevol element al qual jo l'utilitzo per, d'alguna manera, compensar-me, distreure'm, buscar com l'estimulació immediata, vol dir que tinc un problema, perquè hi ha una altra banda que està molt buida, que està molt pobra, que està molt abandonada, que està molt deixada. Per això et deia, si entenem per connectar, tornar a mi hi ha moltes maneres de fer-ho. En canvi, passar-se el dia al llit amb aquesta cosa que en diuen, com en dius que en diuen...
Això és el bed routing.
El bed routing.
Podrir-se al llit.
Pues aquest podria ser el dit. Per mi això no és desconnectar. Això no és desconnectar. Això és ja exiliar-se d'un mateix.
Això és baixar la bandera.
És abandonar-se. Aleshores, una cosa és, em desconnecto. Ara, em desconnecto per connectar amb una altra cosa. Aleshores, molta gent, molta, sortosament, es desconnecta connectant-se amb la naturalesa, o amb l'esport, o amb el cos.
Val, ja t'entenc. És a dir, ens desconnectem per connectar-nos a una cosa que
millor
ens ajudi a distreure'ns.
A distreure'ns o, senzillament, a trobar-nos amb nosaltres mateixos, recuperar el cos, sentir qui som, sentir que el temps ens pertany d'alguna manera, sentir que prenc decisions, sentir que... Sentir la vida.
Però no parar-se per acabar enfonsat en un llit o en un sofà.
Això és desconnectar-se de la vida. Això gairebé és depressiu, gairebé.
Aquest és un gran tema. En quin punt hem de considerar la depressió en l'àmbit que estem explicant?
En alguns casos segurament que sí, en altres casos són les modes, però perquè les modes per excés. Perquè, clar, si passen tot el cap de setmana drogant-se, perquè no ens enganyem, una de les distraccions actuals és anar-se a emporrar...
Sí, en diverses fórmules.
En diverses fórmules.
Alcohol, drogues o marihuana, el que sigui.
Però el cas és que si no consumim alguna cosa, no ens ho passem bé. Aleshores, fixa com ja hi ha una cultura de l'excés i una cultura de la màxima estimulació. Aleshores, si jo em passo la vida en excessos i en màximes estimulacions, ei, que també pot ser la droga de la feina, com hem dit, aleshores, què passa? Que quedo atrapat i arribarà un moment que petaré, perquè el cos no aguanta. I llavors, quan peto, i un ho sap, perquè comença a sentir-se malament, el cos ja l'està avisant. I llavors aquí entraríem en la fase de l'estrès, que és la fase aquella famosa de l'alarma, que vol dir ja no estic massa fi, ja no penso massa clar, ja no dormo bé, ja el menjar tampoc ja se'm fa un nus a l'estómac, ja començo a tenir dificultats per dormir, ei, m'està passant alguna cosa.
Això és el despertador, l'alarma de...
Això és l'alarma.
He de començar a parar?
Però què passa? Que com que ho veuen coses petites, veuen que, bueno, ja és igual, demà ja em passarà. I coses d'aquest tipus, aguantem. És més, per poder aguantar, què fem? Més feina, més droga, més consum, més estimulants, més coses que em mantinguin despert. I per tant, entro en una fase absolutament d'esgotament. I quan caic en la fase d'esgotament és quan apareix l'ansietat, és quan apareix l'estrès, és quan apareixen aquestes solucions, que són com solucions que intenten d'alguna manera que jo desaparegui d'aquesta història.
El títol del podcast d'avui és Quan s'ha de parar. Ens has dit alguns senyals d'alarma.
Sí.
Però vivim en un món, Xavier, que el que m'acabes de descriure, doncs una mica d'ansietat, mals d'estómac, dormir, tot sí. Això, no sembla una alarma de res important.
Exacte.
Sembla una alarma de un altre dia a l'oficina.
Exacte. Sí, és que
o
no,
sembla
és que és
una alarma de el que em passa habitualment.
Marc...
Llavors això és... O sigui, m'ho he de prendre com una cosa del dia a dia o m'ho he de prendre com una senyal de dir xato o xata, vale. Ves baixant la marxa.
Marc, t'encomano l'encàrrec
sí.
De que busquis les xifres de les baixes que hi ha a les empreses per ansietat i per depressió. Que tot ve d'això. És a dir, tot ve de que hi ha un moment que la gent peta. Sigui per relacions tòxiques, sigui per excés de rendiment, sigui per estar en un treball que està molt contínuament amb estímul... En fi, diferents situacions que el que provoquen és que efectivament t'estressis. I és impressionant, Marc. És impressionant la quantitat de gent que cau amb això. Aleshores, què vol dir? Aquesta gent ja ho sabia, tot això. Ja ho sabia, que no dormia bé, que ja porto molt temps que només dormo 3 o 4 hores, que em llevo a les 6 del matí i ja no puc dormir, que no menjo bé, que llavors m'haig de fotre coses, compensacions, llavors menjo malament, que es diu, i tot és indicatiu. Em costa sortir a fer esport, em costa sentir-me alegre, estic tot el dia de mal humor, cada cop tinc més irritacions. És a dir, ah, tot això és una sintomatologia que ens està dient t'has passat del límit. I ha molta gent dirà, i què vols que hi faci? No
exacte,
puc fer-hi més.
Exacte.
No puc fer-hi més.
No em deixen.
No em deixen. I llavors la gent que acaba fent, no em deixen, d'acord, doncs baixes. Baixes. Baixes laborals, baixes mèdiques...
Que escolta, arriba un moment i que cadascú fas el que vulgui, que a mi em sembla bé.
Home, és que si no petes, eh?
És que, vull dir...
que petes directament.
Estem en un món, que n'hem preguntat moltes vegades aquí, que estem en un món connectat, en un món de feina constant. Escolta'm, si has de frenar, frena, no?
Sí.
Dic jo, o sigui, si t'has d'agafar la baixa i pots agafar-te-la, agafa-te-la.
I llavors aquí és un aprenent.
Després els empresaris, quan diem això, s'enfaden, però, vaja, estem parlant de la salut de les persones.
Sí, però sobretot estem parlant de que el sistema per si mateix, ja veiem que és així.
Els empresaris també s'han d'agafar baixes, també.
També.
La seva pròpia empresa.
També. I per això aquí és on apareix la psicologia. Aquí és on apareixen les consultes dels psicòlegs per ajudar les persones, justament, a que, si no poden canviar les circumstàncies, almenys puguin canviar elles, és a dir, que tinguin recursos psicològics, recursos personals per afrontar aquestes situacions. De manera que li donin la importància que li han de donar, que la ment almenys funcioni d'una manera funcional, és a dir, que no quedem atrapats en els pensaments, que les emocions siguin generades o siguin canalitzades correctament, que hi hagi molts espais de buidament, de treure. Però fixa't, necessito desconnectar-me de la feina per connectar-me a la vida. I per això... esport, gimnasos, trobades amb amics, teatre, riure, és a dir, totes aquelles pràctiques que d'alguna manera em donguin vida i em senti que estic despert.
Ara, fixa't en quin punt estem, perquè has dit desconnectar-me de la feina per connectar-me amb la vida.
És que és així.
A quin punt hem arribat? Sí. Que segons quines feines ja no són vida.
És que és així. Ara, sort d'aquell que pot fer la feina que li agrada. Sí. Jo recordo...
No, bueno, sé... Sí, però també hi ha... Sí, un dia també n'hauríem de parlar.
D'acord.
Sort d'aquell que fa la feina que li agrada i de vegades és el més estressat.
Bueno, perquè s'exigeix molt.
M'agrada molt. Sí, m'agrada molt, però freno una mica també. Acabaràs malament.
No,
és que m'agrada tant, sí, t'agrada tant, però estàs estressat com el que no li agrada.
Exacte. Saps? Aleshores, veus com sempre hi ha d'haver una mida? Sempre hi ha d'haver un punt al que ens en donem compte.
Però t'anava a preguntar, o sigui, per no haver de fer, per la roca sigui, per, i potser no podem, aquesta parada, o sigui, per evitar parar, una qüestió prèvia, quina podria ser? És a dir, organitzar-se millor, per exemple?
Sí, però aquí, per mi, fixa que estem reduint, sobretot, la incidència d'aquest fenomen a la gent jove. La gent jove no està en l'àmbit tampoc laboral, estrictament. Està en l'àmbit, més aviat, dels estudis, però està en una realitat social que es troba de múltiple estimulació. Mai havíem tingut tants aparells, mai, i no ho dic en prejudici als aparells, sinó en el seu ús. Mai havíem tingut tanta estimulació que ens ve de l'exterior. I això afecta la gent jove. Aleshores, la gent jove, aquí arriba un moment en el que vol estar a tot, vol participar en tot, vol estar a l'alçada de tot, ho vol viure tot.
Aquella qüestió de no perdre's res.
Exacte, i aquest no perdre's res a vegades excedeix. I excedeix tant perquè a més, no és que només tu vulguis, no vols perdre res, sinó que a més vols repetir moltes coses que t'han agradat. Aleshores, ja entrem en una roda inacabable. Si a més tens la pressió dels companys, dels amics, si a més hi afegim que la idea que tenen de futur és que no hi ha futur, perquè fixa't que els discursos una mica socials i polítics que tenim avui cada cop ens amenacen més de dir ei, que això dura 4 dies.
Sí.
Aleshores, davant de tot això, és que no m'estranya que tinguin les ganes de simplement desaparèixer d'aquest...
Desaparèixer d'aquest, i podrir-se al sofà.
Exacte.
Però et deia, és a dir, per evitar la parada, que potser no s'ha d'evitar, però per evitar la parada, què hem de fer? El pas just abans de marxar, de parar, quin és?
Tenim un mesurador que és el cos. Aquest és el més important, perquè és el més immediat, Marc. És el que tenim a mà. L'altre no depèn de nosaltres, que la societat funcioni així. I a més aquí estem retratant una part de la societat. També hem de dir que hi ha altres parts de la societat que funcionen molt bé.
Vull dir, què podem fer per evitar parar?
No, és que no és parar. És necessito parar, però parar per a què? Per a què? Per connectar-me amb la vida, per connectar-me amb una realitat que em permeti sentir-me millor amb mi mateix. Per tant, la recerca del benestar. Aleshores, la idea és paro perquè m'estic excedint. Com sé que m'estic excedint? Amb tota aquesta llista que hem donat. Wow. I a partir d'aquí és on jo haig de prendre consciència. De dir, no puc continuar fent aquesta vida o vivint d'aquesta manera. Per tant, haig de desconnectar-me d'una cosa però per connectar-me a un altre. En canvi,
no per abandonar-me.
Aquest fenomen que estem estudiant de l'abandó, això em sembla a mi que és terrible.
Et vull parlar, per acabar, d'un grup de gent, que els que els tinc molta simpatia, perquè cada vegada n'hi ha més, que són les persones que... és a dir, tot el dia estan cansades. Tot el dia, a les primeres de canvi, volen parar. Volen descansar, no sortir. Aquelles persones, tots les tindreu al cap, que tu tens una jornada laboral llarguíssima, fas molta feina, vas amunt i avall, en el cas que ens ocupa els periodistes, doncs, escolta'm, cobrint notícies, explicant-les, fent programes i tot això, i arribes al teu àmbit familiar, d'amistats i tot això, i et trobes una persona que, si tu has fet 20 coses, n'ha fet 2, i et diu, ui...
Ja en tinc prou.
I un dia cansadíssim. Sí, però... I aquest moment, sí, a determinades persones els agafa molt mal humor. Que jo no dic que aquelles 2 coses que han fet no hagin cansat, però ens pots explicar la perspectiva d'aquestes persones? Perquè n'hi ha moltes.
Més enllà de que hi hagi alguna circumstància que en diríem malaltia mental, com podria ser d'una depressió, que podria ser una circumstància vital que aquesta persona efectivament no estigui vivint un mal moment, o que potser no tingui en compte elements del cos, com per exemple l'alimentació, potser s'alimenta molt malament i no es dona compte que allò li està afectant ja justament les pròpies hormones del seu cos.
Vist, també.
Aleshores, hi han diferents coses que podrien ser causa de per què està així. En general, hi ha un tema que tu i jo algun dia n'hem parlat. I són aquelles parauletes psicològiques que ens agraden tant, que es diu arousal. I l'arousal...
A veure, fem memòria.
És com el nivell d'energia que la persona té a disposició. Llavors, hi ha persones que tenen molt excés d'arousal. En tenen tant que de seguida, per poc que facin, ja l'han gastat. En canvi, hi ha persones que tenen poc arousal i necessiten fer moltes i moltes i moltes i moltes i moltes coses perquè...
Clar, si quan no, arribi, et diré, no com esteu d'arousal? Aquesta pregunta... No, és que aquest perfil de gent existeix i que, sí, que cada vegada n'hi ha més de... Sí. Ui, jo avui... Jo avui a casa he fet mitja jornada, eh? Sí, mitja jornada cap a casa, ha sigut esgotador, sí, i estem parlant en contextos de persones aparentment o efectivament sanes,
sí,
no que tinguin cap altra. Però em sorprèn, perquè cada vegada em trobo més perfils d'aquests.
Doncs n'hi hauria prou amb estudiar les seves ments i el seu temperament, i veure com està afectant l'energia de la que disposa el funcionament del seu cos per donar-nos en compte de que hi ha elements físics que estan causant una sensació que la viuen com un uf, jo ja no tinc ganes de res.
Els apunts del Tranquil·lament.
Avui hem parlat de quan s'ha de parar, també us hem explicat com s'hauria de parar. Hem entès que no és renunciar, sinó que és desconnectar per connectar amb
coses,
tu mateix.
Clara.
I us ho resumirem amb els apunts del Tranquil·lament. Del
sí, hem recordat i hem dit que és molt important que atenguem el cos, que és el primer avisador. I el cos ja ens indica quan, si hi ha l'estat d'alarma. I l'estat d'alarma sempre vol dir que no ens sentim bé amb nosaltres mateixos, últimament tinc molt mal de cap, tinc la ment alentida, tinc com una mena de, es diu psicastènia, una mena d'alentiment del pensament, estic com més irritable, em canso de seguida, no menjo bé, sobretot el dormir és clau, perquè aquí ja veus que no, aquí passen coses. I per tant, quan un ja comença a tenir aquests elements d'alarma, ha de començar-se a preocupar. I ha de començar a dir, ei, què m'està passant? Aleshores, el primer que hem de resoldre és el cos. Si noto que el cos no està bé, primer cuida el cos. Per tant, comença a menjar bé, comença a fer la rutina d'hores que sigui correcta, etc, etc. La segona ja és, bueno, el camp emocional. Què m'està passant? Estic vivint en conflicte amb alguna cosa? No estic a gust amb la feina? No estic vivint en benestar? No estic vivint el que m'agradaria viure? I finalment, el pensament. Bueno, què estic considerant, a què li estic donant voltes, amb què m'està d'alguna manera fent-me sentir atrapat i no surto d'aquí. Perquè tot això em portarà a una situació límit. Per tant, no hem d'arribar a límits tan extrems que necessitin d'una compensació que es convertirà en una addicció.
Doncs nosaltres, per no arribar-hi, parlant d'aturar-se, ens aturarem aquí. Xavier, gràcies.
Gràcies a tu.
Que vagi bé.
Adéu, adéu.
I fins aquí, Tranquil·lament, amb Marc Serra i Xavier Guix. El podcast que t'ajudarà a no ensopegar una altra vegada. I t'ho assegurem amb FIAC. 5 lletres que et donen tranquil·litat.